Són les 9. Les notícies amb Montse Ferrando.
Bona nit. L'emposti Eugeni Gavaldà, millor classificat de la selecció espanyola a Budapest. Eugeni Gavaldà i Gerard Gonell van formar part del combinat espanyol que va prendre part al prestigiós Western Grand Prix Budapest d'espasa disputat a Hongria. Van competir 12 tiradors de la selecció espanyola entre un total de 180 tiradors pertanyents a 68 nacions diferents. Gavaldà va finalitzar en 46a posició, el primer dels 12 components de la selecció espanyola. Un estudi desenvolupat a les Terres de l'Ebre confirma que millorar l'alimentació, l'exercici i els horaris ajuda a les persones amb fibromiàlgia i fatiga crònica. Els primers resultats del projecte Perisincronitza, liderat per investigadores d'atenció primària de l'ICS a les Terres de l'Ebre, entre d'altres, han confirmat l'eficàcia d'una intervenció multidisciplinària basada en nutrició, cronobiologia i activitat física per millorar l'estil de vida de persones amb fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica. L'objectiu de l'estudi és avaluar l'efectivitat d'un programa grupal centrat en diversos aspectes de la salut, com la qualitat de vida, el dolor, la fatiga, l'insomni, els ritmes biològics i l'adherència a la dieta mediterrània, entre d'altres. I també en termes d'investigació, un projecte de la URB mostra que els jardins de papallones fomenten la biodiversitat urbana i l'educació ambiental. Fa 7 anys van instal·lar el Jardí de les Papallones al campus Cestelades, un espai de prop de 200 metres quadrats, amb plantes escollides per garantir la presència de flors durant pràcticament tot l'any, amb l'objectiu de recuperar part de la biodiversitat original dels terrenys ocupats. Els investigadors del projecte han comprovat que aquests jardins tenen un impacte molt positiu en la formació ambiental dels futurs mestres, ja que sostenen els prepara per incrementar la sensibilització dels infants envers la importància de preservar els ecosistemes urbans. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un dia en la línia de les últimes setmanes de cels ennuvolats i pluja i sobretot a les comarques de la Baix Ebre i del Montsià. Aquesta tarda, a més, s'ha activat un avís per estat de la mar perillós. Avui les temperatures s'han mantingut respecte d'aquests dies. Demà es preveu un dia de sol i núvols i pluges esporàdiques durant tot el dia, que seran més intenses durant el matí i de cara a la tarda aniran parant. Demà, això sí, notarem una pujada lleu de les temperatures amb màximes que poden arribar fins als 22 graus per tot el territori i es preveu que continuem pujant de cara al cap de setmana. I així acabem l'informatiu. Podeu trobar més informació al digital d'Imagina Ràdio. imaginaradio.cat. Tornem d'aquí una hora amb més notícies.
Imagina Ràdio.
Bona nit, una setmana més, aquí continuem. I avui parlarem de teatre, d'espectacles, de política d'aquí del territori i de passió per una professió. I ho farem en lo delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Conell. Però primer tenim ja aquí preparats a Eric Bertomeu i a Karen Berlop, que Eric és el director de la companyia i escola de teatre i dansa de Deltebre, Tildance, i Karen és la directora teatral del musical Ego Fèmina, que l'ha produït Tildance. Bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Primer que res, una pregunta una mica personal. I quants anys teniu, per a posar una mica en context a la gent? Uf.
Bueno, a mi m'encanta que em feia aquesta pregunta, eh?
Sí?
Sí, perquè sempre em fiquen de 40 i pico per amunt i en tinc 26.
26? És que ets més menor que jo.
Sí, jo soc de 98.
Claro.
Vale,
claro.
I tant...
tu, Karen?
20 sempre.
És el mateix.
Ho sabia que contestaria això.
20, 20 sempre és entre 25 i 30.
No, és entre 20... Para sempre.
Ah, para sempre.
Sí, ella vale. Seguirà així.
Vale. I som els dos de Deltebre, no?
Sí,
sí, sí.
Vale. Pues ara anem a parlar, anem a començar a parlar, anem a ficar-nos una miqueta serios,
sí.
I anem a parlar d'este musical Ego Fèmina, vale? Vale. Lo vau presentar l'octubre des de l'Auditori de Sant Jaume d'Enveja i vau fer la primera representació el 22 de novembre perquè també estava coincidint en el Dia Internacional per a l'Erradicació de la Violència envers de les Dones, que se celebra el 25 de novembre. Però expliqueu-vos una mica... ¿De qué va este musical? ¿Qué es Ego Fèmina?
Bueno, pues Ego Fèmina es un espectacle musical. Jo sempre ho resumixo en una frase, no? Com un titular. Fet per dones reals, per a dones reals. Té un missatge d'apoderament femení, és una oda a la força femenina, però també se tracten altres temes, no? El tema que m'agrada molt a mi, que és que no s'ha de perdre mai la xispeta de la vida, que és allò que mos fa aixecar cada dia, a pesar de les nostres circumstàncies, i mos fa lluitar i, sobretot, també disfrutar i tirar-nos cap amunt.
I d'on vos va sortir la idea de fer este musical? Perquè jo, si no recordo malament, l'anterior que havíeu fet, era lo del Rei León,
correcte,
potser.
Sí, sí.
Llavors, este és completament diferent.
Molt.
Com vos va sortir la idea de fer-lo?
Bueno, de fet, Ego Femina sorgís d'una alumna de l'escola, que es diu Tere. Ella, bueno, arran d'una crisi de salut mental, va marxar fora, vale? I va abandonar l'escola durant uns mesos, i ella en este, és a dir, estava a un lloc on s'estava recuperant de,
vale.
És a dir, el seu problema de salut mental ve de la migranya, és a dir, una migranya crònica que no se li parava tampoc.
Mira quina infravalorada està la migranya, eh?
Sí.
Ojo, i com se pot complicar?
Ella, bueno, de fet, sí, encara patís migranyes,
sí,
i va marxar fora, va estar durant dos o tres mesos a una ciutat, i passejant pel carrer, quan estava allà, en el seu període de recuperació, va arribar, va entrar a una llibreria i voleu comprar-se un llibre. Un llibre d'aquests que d'autoajuda, que diuen ara que estan molt de moda.
Sí.
Però diu, no vull un llibre quotidià.
A l'uso.
Correcte. Mm. Vull un llibre una miqueta més ja que entra en un tema. I va agafar un llibre que es diu Dones que corren amb llops, que ara sí, encorregis-me si no ho dic bé. Dones que corren amb llops, i va començar a llegir. I este llibre li va portar a començar a pensar en tot el que vivia a l'escola, que era una cosa que ella, pues, allà no tenia. No? La relació, les amistats, les classes, bueno, tot aquella vida que portava, que li agradava molt. I quan va tornar, va vindre en una proposta d'un guió escrit. Una proposta d'un guió. I va dir, Eric, estan allà...
He tingut més temps.
I m'ha passat això. És a dir, he volgut escriure este guió. Des del moment que m'ho presenta este guió, que no va ser a l'escola m'ha presentat este guió, sinó que va convocar un sopar a casa d'ella, i el sopar va estar inspirat en el llibre Dones que corren amb llops. I m'ho va citar durant el sopar, bueno, va muntar-ho molt bé. I d'allí va sortir, no, la idea d'Ego Femina. El nom és una altra cosa, saps? Que vam estar inventant. Bueno, ho parlem amb Karen, que Karen és la que, en este cas, pues, dona classes de teatre en este grup d'adultes, i d'aquí ja vam començar, jo i Karen, no, apuntar este puzzle a nivell teatral, sí, i després ja a nivell musical, perquè, clar, com a escola de dansa li hem de ficar la música, li hem de ficar el ball, que és el que mos porta, i d'aquí, pues, va sortir la idea d'Ego Femina.
I això quan va ser, més o menys?
Però això va ser fa... ara farà dos anys.
Dos anys.
Ara fa dos anys, o sigui, ha estat dos anys, bueno, direm un i mig, perquè
sí,
ho va presentar...
Un any i mig.
Sí,
en un i mig, preparant-ho sí, tot i sí, muntant-ho tot.
En el procés creatiu vam sí, perdre un any bo, eh? Sí, després, abans no vam començar a fer els muntatges, els assajos i tots, pues sí, ja tirant cap als dos.
I quanta gent sou treballant en el que és només lo musical?
En el que és només lo musical som 35 persones.
35 persones?
Elenc tècnic i artístic.
Sí, vale. I tots sou del Tebre o de les Terres de l'Ebre?
Sí, tots som, en
una,
principi...
Una gran part, sí.
Un 90%, diríem. Petit. 90-95 sí, són del Tebre. I el que queda... Bueno, són artistes que col·laboren des de... Bueno,
sí.
La banda Joan Rovira, per exemple, doncs n'hi ha un que és de Mora, Ebrenc, encara
sí,
més...
Però no és de del Tebre,
que venen de Barcelona, no. I n'hi ha dos que venen un de Barcelona i l'altre
sí,
també.
Pues és el 98%.
Sí,
no?
És l'únic...
No?
Sí. Tot l'elenc artístic, tots són del Tebrencs i del Tebrenques. Sí, sí.
I per a vosaltres era molt important també a l'hora de muntar tot l'espectacle que fos així, que fos majoritàriament al 100% ebrenc?
És important, sí, jo penso, una, perquè nosaltres apostem pel directori. Nosaltres som una escola de dansa, és a dir, el nostre projecte naix des d'una escola de dansa, i per tant nosaltres podem fer este musical gràcies a totes les dones i totes les persones que venen a Fil Dans, i per tant la major part de gent és de Deltebre, i per tant jo volia, és a dir, el meu objectiu ja com a companyia i després ja en Ego Femina conjuntament, però el que volíem és que representés aquesta gent, és a dir, el musical, persones que han fet que el musical sigui possible. Jo penso que Karen també sí, coincidirem en això, i a l'hora de muntar totes les escenes teatrals, que Karen, pues, va repartir els diferents papers a cada una, vull dir, tot això va ser també una miqueta...
Claro, explica'm-nos també, Karen, suposo tu, com és la creació d'un musical.
Per a mi és fascinant. O
sigui, lo primer que fas, què és primer?
Lo primer que fas és assentar-te i llegir el guió,
vale,
profundament. A partir del guió sí que és veritat que potser jo més en la part creativa vaig participar una mica com a coautora, sobretot per donar més consistència a la trama, que tot tingués un sentit més enllà, no? Que tot tingués una contundència més simbòlica o més profunda, no? A partir d'aquí se fa una lectura de guió, se miren pues, los buits que han, s'analitzen los personatges, la trama, que es pot incloure, que es pot excloure, etc. I quan ho tens això una mica més clar, que és com la base, sí, llavors ja vas per fases. La segona fase, com si diguéssim, és agafar tot l'elenc artístic, fer-los proves, perquè evidentment no totes les persones són aptes per a fer tots los
claro,
papers.
Perquè suposo que quan estàs també a la primera fase, tu quan vas fent el guió i vas mirant i tot, també ja veus, pues esta persona li quedarà bé este personatge.
Correcte, 100%.
Esta persona li quedarà bé este personatge.
Tens com a que traure, no?, lo millor de cada persona, sabent que el perfil aquell que farà, pues, o sigui, és veritat que hi ha persones com, per exemple, Tere, que té una part còmica molt bona, però llavors ja la fiques en un personatge que pugui, no?, expandir la seva vis còmica, que és brutal, sí. I vas com a fent això, i després ja és la feina, no?, que dic jo de terreno, que és la feina més llarga. En este cas, ell com a director coreogràfic i altres persones de l'elenc. I en el meu cas teatral, pues ja entres ja en lo tema dels assajos, que profundises en tots els matisos, en fer el dibuix des de zero, l'esbós, això no, això sí, anem per aquí, m'agrada, després comences ja a profunditzar més en, pues, les interpretacions, les coreografies, a comences ja després a dibuixar el dibuix, a ficar colorets, a donar matisos, purpurina,
clar,
que dic
ja
jo.
Ja li vas donant tota la vida.
Vas, no? Vida. És,
sí.
Partixes de zero hasta donar la vida, que dius tu, que m'ha agradat molt aquesta frase.
I quant de temps esteu assajant i també quan decidiu que este dia s'estrenarà l'obra?
Això d'estrena, estem mortets.
És un mal de cap.
És un mal de cap molt gros, perquè lo musical s'ha aplaçat, sí. Saps? De fet, a nivell intern.
Sí.
És a dir, ens fiquem una data, però, claro, va tot depèn de moltes coses, perquè som 35 persones, i això és un puzzle. És important que tot vagi en consonància, no només la part artística, sinó que també la part tècnica, la part
I
de producció.
I personal.
Correcte.
Perquè som persones del terreno, la majoria partien d'una base amateur, i aquí s'ha de poder combinar la vida personal en la professional,
claro,
de cada persona.
Claro, perquè suposo que la majoria de la gent té a tres faenes i té una altra
Òbviament.
Vida. Això és com un hobby,
sí.
No?
Sí.
Que ara s'ha convertit en part de la seva vida.
Sí.
Però totes les, algunes de les persones que surten, no totes, estan en contínua formació en un programa, sí, que fem a l'escola, que és un programa PRO, que és un programa que s'encarrega de formar, és a dir, multidisciplinàriament, i tant en teatre com en moltíssimes disciplines, moltes disciplines de dansa, anava dient altra cosa i se m'ha passat, moltes disciplines de dansa, i el que ens interessa és professionalitzar tota aquesta part, sobretot de dansa i a nivell de teatre, en tot el que anem, treballant. Arribar en este punt de quan s'estrena dins de tot este treball que estem portant, sí, perquè estem parlant de que tenim, pues, una de les alumnes que és profe, una de les que surt profe a la vida real, saps?
Sí.
Després, correcte, profe d'escola, l'altra, pues, que treballa a un centre, l'altra que treballa, vull dir, cadascú té la seva vida, de tot, sí, en això, l'important és la dedicació, la passió i la implicació, i aquestes persones d'això ne tenen molta,
sí, en tenen moltes hores a la setmana, perquè al final també suposa que també tenen la seva família, els seus amics, i tenen molta vida fora de la companyia.
Vull dir una cosa.
Has de tindre molta passió i moltes ganes.
Sí,
molta.
A favor, sí, de... Quan has preguntat, tota la companyia és ebrenca i, sí, un 90% sí que ho és. També era... O sigui, se dona valor a la gent d'allà baix, o sigui, del Tebre, Josep Maria Lacaba, la força de voluntat que tenen i la passió que té la gent d'allà. Que sí que és veritat que això s'ha comentat moltes vegades, s'ha tingut com a passat per alt... Moltes vegades la gent...
S'ha normalitzat, també,
suposo. S'ha normalitzat, sí, o... No, que no passa res, saps? No s'ha donat valor, a vegades, a la gent del terreno, i és que jo trobo que és brutal com demostren la, sí, gent del terreno, la implicació, les ganes, la voluntat, sí, lo tezón, que és imprescindible per a tirar un projecte així avant. I són moltíssimes persones, cadascuna és un pare i sa mare en les seves circumstàncies de vida, i, joder, ho han fet, però...
Com unes valentes. Sí, sí. Com unes valentes totes. I ja que et dic, l'important, és a dir, a part de l'implicació i tot el que nosaltres li fiquem, però hi ha molt de sacrifici per part de l'elenc, perquè totes són dones, treballadores que porten a nivell professional, és a dir, a nivell personal, la seva vida, el seu treball, a nivell personal, la seva família, i com a dona hi ha moltíssimes tasques a la casa que fan.
I de cures,
sí, sí, per no entrar en detalls.
Sí, sí.
I després tenim tota aquesta part més social i més artística que elles han volgut desenvolupar. I no estic parlant de persones que fa 6 mesos que ballen, estic parlant de persones que fa 4, 5, és a dir, fa molts, sí, anys que estan en formació, i en aquest programa, pues, ara farà 3-4 anys que estan preparant-se. Com s'arriba a l'estrena? Que no hem contestat la pregunta.
I quant temps duren els assajos?
Quant temps duren els assajos? Assajos portem un any i mig sempre entrenant i ara continuem entrenant.
No deixeu, per molt que estreneu, no deixeu de... Suposo que en feu menys.
És una de les coses, una miqueta menys, però tampoc... És a dir, no es para la màquina perquè sempre s'ha d'estar continuant millorant, perfeccionant, i la qualitat professional ha d'estar damunt de l'escenari. I això és una prioritat que jo sempre fico.
Constància.
Correcte. I això es fa gràcies a la constància. És a dir, s'arriba a l'excel·lència... A excel·lència per dir una paraula, no? Però nosaltres, com a ebrencs, hem de complir i hem de ser molt pros perquè poguéssim arribar on volguéssim arribar. I, per tant, sí que ara pues, l'estrena a l'octubre, perdona, a novembre, va ser molt atesada, ¿vale? Perquè últim any i aquí i allà, sense parlar de la part econòmica, que també és un altre món, no? Però arribant a tot, intentant preparar, és a dir, pues, a nivell escenogràfic, a nivell tècnic, crear tota la escenografia, produir-la, ¿vale? Que tota la escenografia està produïda per nosaltres.
Perquè això també ho feu durant tota la creació i tot el
Correcte.
Procés.
Durant el procés creatiu.
Correcte, tot. És a dir, des dels vestuaris que es dissenyen, que es dissenyem, és a dir, està la dissenyadora ja. Nosaltres a la companyia estem distribuïts en diferents departaments i el departament de vestuari hi ha una dissenyadora, una modista i les tècniques de vestuari, que elles s'encarreguen de vestuari. I encara està producció escenogràfica que s'encarreguen de produir tots els elements que necessitem a Ego Femina i a tots els altres espectacles que fem. Sí. I l'important de tot això és que ja et dic, és a dir, ha d'haver una sintonia, una sinergia en què tot vagi fluït i que poguéssim arribar i estrenar. Decidir el moment, doncs, si ho haguéssim pensat, i Karen, que ella, ara ho he de dir, perquè això no ho dic, ella és molt recta.
Molt recta,
i intenta,
recta.
Si hagués sigut per ella, no haguéssim estrenat a novembre. Potser haguéssim estrenat el 2026.
No, clar, vale. Sempre ho vas allargant.
Al febrer.
Ella sempre volia... No, s'ha d'estrenar. Sí. Han de veure una presa de contacte amb el públic, saber què pensa, com va. Estàvem preparats per a fer-ho. Ha sigut molt dur, ha hagut molts de canvis, molts altibaixos, persones que han continuat i persones que no han continuat en el projecte degut a la pressió i tot el que això suporta. Però els que estem ho fan en tota la, ho fan elles en tota la màxima...
No ha sigut gens fàcil.
No ha sigut
però
fàcil.
Però ho hem aconseguit.
Sí, claro. I això és
no ha sigut gens fàcil i també s'aprèn, o sigui, tenint en compte que nosaltres també hi ha una part que és la de darrere, la que no es veu, que potser aquesta part per a nosaltres era més nova que altres, i d'aquesta part...
Però tipo què?
Bueno,
la producció, cru. És a dir,
també suposo buscar el suport econòmic, no? Tot, no?
Sí, de fet... a nivell de suport econòmic i a nivell de suport, ara per exemple estem en moltes coses, però nosaltres l'any passat, abans a l'octubre, vam ser seleccionats i vam quedar la 7è projecte musical dins de 70 projectes de tota Catalunya i vam quedar els números 7 i això ens va permetre donar-nos una subvenció, vale, per a poder pagar part de la despesa
de producció
de l'espectacle. Lo musical així que es diu, que això també s'ha de dir perquè senyors no es dona valor a vegades les coses, val 85.925 euros, és a dir, produir lo musical mos ha costat això a la companyia, són molts de diners, vale?
molts
és a dir, crec que de per aquí Terres de l'Ebre, que recentment hi ha hagut una inversió a nivell privat de 85.925 euros, són molts de diners, vale? I per tant, això és una cosa que sí que parlem, que, però a nivell els que estem a la part de comptabilitat, que jo també estic, i a la part més executiva, que és la més que no m'agrada gens, saps? És molt dur lluitar contra això, saps? No perquè lluites, no, és que els diners són una cosa que no s'entén de coses subjectives, sinó és una cosa molt objectiva, que has d'estar molt damunt, has d'estar al mínim detall tot perquè no ens ho podem permetre. Nosaltres com a companyia som grans, però a nivell econòmic no tant.
Però també suposo que a més està en contraposició en les ganes i en la passió, i en la passió que teniu.
No us guanya
tot. És que, claro, és que això ho guanya tot.
Sí.
Ho guanya tot. De fet, ara parlàvem també de la combinació en la faena que tenen fora de la companyia, i tu, Eric, al novembre, a finals de novembre, no va ser, vas renunciar al càrrec de regidor de l'Ajuntament de Deltebre.
Sí, correcte.
Per a poder dedicar-te al 100% a la companyia, no?
Sí, jo de fet quan vaig a començar, és a dir, la funció pública de regidor que vaig fer durant quasi 2 anys, un any i mig, per a mi és la feina de la meva vida, a mi m'agrada molt, me va agradar molt. Lo que passa és que pues, jo vaig entrar en aquest antecedent, que és Finlands, i estava subjecte a projectes que ja estaven engegats. I un d'ells era Ego Femina, entre altres. Claro, si la part personal que en este cas la meva part de sant artística, per dir-ho així, va en, és a dir, en continu creixement, i allò m'estirava molt. Ara va arribar un moment que l'Ajuntament demana molta dedicació, vale? I la companyia i l'escola me demanava molta, molta dedicació. Llavors, a una balança, sent seleccionats a Catalunya per diverses coses, jo havia de sopesar, i a vegades agradant-me molt les dues coses, he de decidir, jo vaig entrar a l'antecedent de Finlands i havia de continuar en el que vaig entrar. És a dir, jo vaig entrar a l'Ajuntament gràcies a Finlands, perquè és el que m'ha donat a conèixer com a meu projecte personal, i ara pues, dono gràcies de que sóc el que vaig denunciar al càrrec, perquè no ho hagués pogut compaginar.
I ara te dediques al 100% a la companyia.
A l'escola i a la companyia, les dues coses. Jo de matins treballo de profe, de ball, a instituts, a escoles, i per les tardes a l'escola de dansa de 3 a 10 de la nit. Això és tots els dies.
I tu, Karen?
No, no vull que sàpiga, perquè
Podem esplayar.
Estic malalta. Este és un dels motius perquè faig moltes coses. O sigui, està la meva part artística, que és la part, doncs, bueno, que faig, doncs, de teatre, o sigui, d'actriu o de professora, la part d'escriptora... De
I això normalment ho fas aquí a les Terres de l'Ebre, o vas una miqueta per tot?
Jo intento anar per tot, dintre de les oportunitats que surten i dintre, sobretot, sempre ho dic, de les circumstàncies personals. Intento manejar-me, intento fer tot el que puc, però si arribar a fer tot el que pots de diversos àmbits i estar implicada de diverses maneres, en diverses facetes, no és fàcil. És complicat.
És molt complicat.
Sí, sobretot a nivell mental i a nivell d'energia.
Però suposo també que quan arriben els moments en què esteu fent l'obra i arriben els moments bonics, també suposo que una miqueta compensa, no?
Compensa, perquè si no compensa, no podria fer la meitat de coses que faig. I de moment ho faig perquè, pues, soc jove i aguanto i tinc energia i m'apassionen, eh? Però si no, seria més complicat. Sort que treballar tant i lluitar tant i que aconseguir-ho en aquest aspecte moltes coses sola, al final dius, jolín, pues, tí fruits, pues, intento ser superagraïda i valorar cada cosa, perquè no és fàcil.
Però digues.
Una cosa a favor de Karen, que he de dir, a favor, i per a ella potser serà més en contra, però Karen és molt emotiva i molt enèrgica.
Sí.
Ella necessita, és a dir, ella és, tal com l'així és,
ella és queixa, però ho necessita.
Correcte. Sí. Li agrada, l'únic que ella, el que passa és que és molt emotiva i molt, és a dir, ella sempre dona el màxim, ja sigui a l'escenari o a les classes. Jo, per exemple, me regulo, perquè si no, no ho resistiria. Saps?
És que és una mica agotador, dona sempre el màxim.
Sí. Correcte.
És una mica agotador.
Això també seria un podcast a part, dona sempre el màxim, però és veritat el que diu, intento estar sempre a tope en cada cosa que faig, perquè si no, jo no la faig.
Però suposo també que porta coses boniques, com parlàvem al principi, només de la idea en què va sortir, com ho ha explicat, la idea en què va sortir el musical, que a Tere va ser com una ajuda de feste musical, això ja és preciós, només d'anar a lo musical, però també en tot el procés vos ha degut portar coses molt, molt boniques.
Absolutament.
Explica-ho-me'n una.
Digues tu.
Bueno, jo crec que Ego Femina, quan se va estrenar, va veure un boom de crítiques, crítiques positives, negatives no n'han tingut, crítiques constructives sí que n'han tingut, puntual, però, és a dir, este boom que va al poble, era en boca. Nosaltres vam estrenar el Rei Lleó, jo sé com funciona. El Rei Lleó, després la gent va parlar bé, però el boom que ha despertat Ego Femina a moltíssima gent és molt diferent. Una, perquè Ego Femina, jo crec que l'argument és molt important. L'altra, perquè jo, per exemple, ho vaig despertar per altra banda, a l'escola, si m'ho està apuntant gent, que ha vingut a veure un musical i que li ha despertat... Això és molt bonic.
Això és molt bonic, eh?
Perquè ara
això és molt bonic.
És a dir, jo estic rebent inscripcions a l'escola que s'inscriuen i m'ho diuen, és que vaig venir a veure un musical, se m'ha despertat una cosa, estic... Llavors, aquesta repercussió que ha tingut a les persones, per a nosaltres és molt important. I això jo crec que és el que ressalto, a part de tot el que ens ha unit Ego Femina a tots els que estem, que això també és molt bonic i meravellós, jo vull fer-ho tota la vida, però tota aquesta repercussió que ha portat al públic, que veiem que l'argument i el que nosaltres volíem que arribés al públic ha arribat, i això és el que volem, no? Que tothom vegi el que pot arribar a portar la dansa i en aquest cas, que és un esport que engloba més coses, la música i tot el que te comporta, però que la gent s'impliqui en coses així, doncs la veritat és que és molt, molt bonic.
Home, és que preciós que de cop hi haurà un xiquet o una xiqueta que quan tingui 20 o 25 anys serà actriu o el que sigui i li diran, i tu com vas descobrir que volies ser-ho? I dirà, doncs vaig anar un dia a mirar un musical que es deia Ego Femina. Això me sembla
preciós, la
veritat. Això passa, eh? Passa. De moment, durant el temps ja en parlarem, però ara, avui dia, jo esta setmana he rebut dues inscripcions i el text que t'envien d'inscripció, hi ha molta gent, hola, vull dir informació, això ho fa tothom, no? Vale, però aquesta gent ja mos entra en un antecedent que mos diu, no, és que he vingut a veure Ecofèmina i això m'ha despertat una cosa que ara tinc curiositat per vindre a ballar a l'escola. I això, és a dir, aquí ratifiquem que el que han fet ha funcionat.
Claro. Digues que...
A mi m'ha passat a tres nivells. O sigui, el que us ha portat, no, de positiu, sí. Este nivell, per exemple, no l'havia pensat. O sigui, entenc que en ell li passa perquè és ell el que porta a l'escola de ball i ha de ser com un boom.
Claro.
A mi m'ha passat al nivell professional i personal. Professional perquè, ja et dic, com a artista creador ebrenc, sempre tens que marxar fora, no? I poder dedicar-me o poder exercir de lo que m'agrada i he estudiat, m'apassiona, aquí baix i portar-ho en un nivell pues, que va més enllà, no? Al nivell de l'obra d'Ecofèmina, per a mi això ha sigut un plaer i com a artista ho agraeixo moltíssim perquè ha sigut una feina professional. I després a nivell personal, a nivell de l'elenc, però sobretot a nivell de veure les dones de totes les edats, adultes sobretot, joves, però veure com van a començar, perquè a mi en teatre van a començar molt més tard que en ell, i veure com van a començar el primer dia, i el primer dia me se van quedar mirant, volien dir, a veure la flipada aquesta que vos farà fer, i el primer comentari que em van fer va ser, això no ho faré ni de conya, i passar de ni de conya, jo no m'havia plantejat mai això, a lo que han arribat a fer, la evolució que han tingut totes, hasta arribar a sortir a l'escenari, hasta arribar a fer l'espectacle, i a transmetre això al públic, per a mi és com haver-los plantat una semilleta a totes aquestes persones adultes que se pensaven que potser la seva vida s'havia acabat en arribar a casa, fregar els plats i cuidar els crios.
I com va ser plantar aquesta semilleta i transmetre'ls aquesta importància de l'empoderament de l'obra i tot?
Perquè els agrada molt el que fan.
Brutal. De veritat ho dic, ha sigut brutal perquè...
Però va ser complicat?
No, perquè se van tirar a la piscina. I una vegada tirades a la piscina me van dir, ensenyem-nos a nedar. I jo,
ja
bueno...
Dins. Ja estàvem dins. Érem bastant socorristes.
Per això
pendents.
També donava valor de lo valenta que arriba a ser la gent.
Sí.
I la mala fama que hi ha hagut sempre, no? De los de poble, no? No, i aquí s'està demostrant que la gent del terreno, del delta, de les Terres de l'Ebre, són molt valents.
I teniu ja pensat que vindrà després d'Ecofèmina? O de moment durarà molt
d'Ecofèmina? Encara n'està morteta.
No, perquè jo
ja tinc l'altre.
Tu sí, sí, sí que vas pensant.
Sí, jo tinc l'altre. Sí. De fet, estem fent altres petites coses. Sí, i Tere, que ara va... Bueno, està estudiant guionista... Tere, l'autora.
Tere, quants anys té?
Tere en 60, recent jubilada.
I ara està estudiant d'institut.
Ella és a dir, professionalment, ella és mestra de literatura. Ella donava llatí. A mi va ser profe meua i va ser... De mi va ser profe, Tere. I a la Tere li ha sortit una formació, va a Barcelona a estudiar perquè li ha agradat això. I ara està preparant un altre, això m'ho va dir i m'ho ha dit dues o tres vegades. Eric pensa que... Tere, ja ho sé, però espero una miqueta, carinyo, perquè acabem que Ecofèmina s'ha de fer un de funcions, saps? Nosaltres, de fet, tenim...
Ho hem de circular més, home.
Claro, no. Claro. Ecofèmina, la projecció és Catalunya, hem d'anar per molts teatres i Ecofèmina ha d'arribar a molta gent i a moltes dones.
Jo soc més pensant en la temporada, de dir, esta temporada,
això,
que mos pot passar 1.200 coses.
Correcte.
Esta temporada, tenim... quins objectius tinc?
10 funcions.
Estos, vale.
És a dir, l'objectiu de la Ecofèmina és, esta temporada, de fer 10 funcions. Vale? Estem compromesos, tenim un circuit que fer i hem de fer 10 funcions, a part de participar a fires i coses que tenim, però s'han de fer 10 funcions fins al novembre d'enguany. Què és el que passa en Ecofèmina? Que és un teatre que a nivell de cost per l'Ajuntament...
Són diners.
Llavors, nosaltres com a companyia estem predisposats a fer el que sigui, saps? I fem, parlem amb l'Ajuntament, si arribem en un conveni, fem el que sigui perquè es pugui representar i que l'Ajuntament mínimament ens ajuda en el que pugui. Estem treballant entre els ajuntaments. És difícil, però volem.
Bueno, i és complicat també perquè després, al final, quan el públic va comprar les entrades, si els ho dius, l'entrada normalment quan val?
Entre 18-20 euros.
Clar, és que la gent, quan li dius 18-20 euros, te diuen, oh, quin munt de diners, però, home... Després te'ls gastes en qualsevol cosa, o vas a sopar i ja te'n gastes 30 o 40.
O vas a Barcelona a un musical,
sí,
o una obra de teatre i passa que 60 euros, més o desplaçament, més o dinar... I jo soc...
És depèn per al valor que li dones.
Correcte.
Els
diners. Claro.
I en estos 18-20 euros, que és el que dius tu per una persona que potser no està acostumbrada a consumir aquestes coses, diu, mare de Déu, què és això? però sí que és veritat que quan veus el que hi ha detrás...
És que no és car.
No ho és.
I en acabat, la gent, a mi, hi ha hagut algunes persones que m'han dit que a la primera escena musical de l'obra ja havien amortitzat els 20 euros.
Veus?
Això és graciós. Perquè ja t'ho he dit a vegades a la veïna d'algun musical. I a la primera escena he dit ja he amortitzat
tots els diners. Ja estan amortitzats.
No, que parien, que me'n vaig. I hi ha gent que... I a ells no us ho he dit mai, però que ara no és així, que ella és més reservada, però jo soc de dir-ho, perquè si no ho dic...
No, jo això no ho comentaria.
Però hi ha gent... Sí. És gent que m'ho estima molt i que ha vingut a veure diferents obres i també veu el progrés, però clar, la primera escena musical, doncs que primer comença com un, no? Hi ha una part teatral, però després la primera escena musical
no
sorprèn...
No.
Sorprèn la primera escena teatral. Jo, és a dir, la gent, quan parlem de valoració de l'obra, ens diuen, jo, és que la primera escena i l'última són les que més m'han sorprès. I llavors ja he vist que era, és a dir, que els 20 euros...
No m'han dolgut.
Correcte,
euros,
és important no que la gent no ho digui. Sí. A mi ningú m'ha dit, és que he trobat caríssim després de veure-ho. No mos ha passat.
I ara teniu alguna data que vos poguéssim veure?
Ara tenim alguna data, en tenim alguna, però encara no la podem dir.
Ah, vale.
Sortirà a finals de setmana.
Vale.
Però depèn de l'Ajuntament.
Vale, pues
que
aixinarà
d'aquí no res.
Avui
no
ho publicarem, també.
Vale.
Ho publicarem. Ara sí, anem acabant ja l'entrevista. I estem a Imagina Ràdio, que és la ràdio musical d'aquí de les Terres de l'Ebre. Així que vos demanaré que me diguéssiu una cançó per acabar l'entrevista.
Tu en dius una o una altra, va?
No, vale. Només ne podem dir una, eh?
Ah, vale, perdó.
No, clar, vale. Xics, només ne podem dir una, que el programa dura una hora.
Ah, vale.
Vale, pues...
I després el delegat del govern.
La que hem quedat.
Sí. Pues, diríem Lliure i forta.
Lliure i forta de Joan Rovira. Vale, perfecte. Moltes gràcies, Eric i Karen, per vindre aquí al programa.
Sí,
la Laura.
I a vosaltres, oients, vos deixem ara 3 minutets en la cançó de Joan Rovira, Lliure i forta, i després continuem xerrant en lo delegat del govern.
Un besito.
Gràcies.
Les coses clares amb Laura Porta.
Un paisatge, una història, un vent de l'oest. La vigília d'un nou dia, un cor efervescent. Quan no puguis més, xiula, jo vindré. L'hora blava de la tarda, la llum del meu carrer, gira el món. Malgrat sentir-te sola, tot es mou. Darrere de la porta, saps on aniràs, tot el món al teu abast. Quan una porta es tanca, saps, tu tens la clau per volar amb la teva nau. Foto en blanc i negre de l'àvia adolescent. El coratge que t'inspira a mirar-la fixament. Quan no puguis més, xiula, jo vindré. Una imatge, un aroma que ens fa viatjar en el temps, gira el món. Malgrat estar cansada, tot es mou. No pots estar aturada. Saps on aniràs, tot el món al teu abast. Quan no portes tanques, saps? Tu tens la clau per volar amb la teva nau. Ara que ets lliure i forta. Lliure i forta.
Les coses clares amb Laura Porta.
I del món de l'espectacle i del teatre passem ara a la política i anem a parlar amb Joan Càstor Gonell, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre. Bona nit, delegat.
Hola, bona nit.
Com estem? Com ho portem, això de ser delegat?
Bé, la veritat és que bé, una agenda una miqueta apretadeta, però bé, molt bé.
Ara fa 7 mesos, diria, que assumeixes este càrrec, perquè el van nomenar a finals d'agost, principis de setembre, no?
Sí, el dia 4, si no recordo malament, de setembre. Per tant, el dia 4 de març va fer 6 mesos i anem pel 7.
I com recorda el moment en què li van comunicar que seria el nou delegat del govern a les Terres de l'Ebre?
Bé, la veritat és que, bueno, un moment... aquells moments estranys, no?, que et fan, en principi, molta il·lusió, però també conscient del pes de la responsabilitat que et cau damunt, no? Però la veritat és que, doncs, això, content i amb molta il·lusió, sí.
i per a comunicar-li li va trucar el president de la Generalitat, o com ho van fer per a dir-li que havien pensat en tu en este càrrec?
Bé, primer me van tantejar algú que no era el president, i després sí, després ja me van demanar la meva opinió, el que jo pensava, el que podia, bueno, vaig explicar el que podia oferir o el que no, o com d'alguna manera jo ho veia, i sí, després ja em va trucar el president.
I una miqueta el punt de vista, com ho ves per a assumir el càrrec, no?
Sí, sí, sí. Mm. Bueno, d'alguna manera el que vaig posar de manifest, perquè tampoc, no sé, sóc una persona que a nivell polític, pues, bueno, les pretensions, les aspiracions, jo sempre pensava, no?, i penso encara que havent sigut 20 anys alcalde, pues, tampoc no feia falta gran cosa més, però sí que vaig posar damunt de la taula, pues, bueno, la meua manera de ser, vull dir, si el que es volia, us buscava, us valorava, era, pues, bueno, que pogués ser delegat una persona de consens, que es pogués portar bé en tothom, que pogués treballar molt en tots els alcaldes, que és el que es pretén, bueno, que pensava que podia fer el meu paper, i ja està. I així
va ser. I van trobar que ho faries molt bé. Sí. Perquè ara ets lo polític, en més responsabilitat del territori, però com dies has estat 20 anys alcalde de Sant Jaume d'Enveja, també la Diputació, el Consell Comarcal, però ser delegat és lo repte, trobes, més complicat que estàs assumint?
Bueno, no ho sé, si complicat, perquè encara és molt pront, vull dir, ja ho aniré bé, no? En principi, el que et deia, no? Molta responsabilitat, sí, i després, clar, d'alguna manera, esta dificultat, no?, que entenc jo, que té el càrrec, que no només és, que és el que jo vull deixar molt clar sempre, no?, i intentar transmetre, per una part, evidentment, ets, per dir-ho així, el representant del govern a Terres de l'Ebre, però també ets qui porta la veu de Terres de l'Ebre al govern i qui ha de treballar i lluitar per les mancances, necessitats i problemes de Terres de l'Ebre, no? Per tant, la diferència és una mica aquesta, no? Que potser quan ets alcalde, a part de les possibilitats, depenen molt de tu directament les decisions, i en el cas de delegat del govern, però, bueno, és una mica esta feina, no?, de corretja de transmissió, per una part, pues això, no?, representar el govern, i per l'altre també, pues, el trasllat este de les necessitats, de les urgències, de les problemàtiques, bueno, deu tot una mica el que hi ha, però, bueno, sempre pendent de que algú haurà de prendre una mica a un altre nivell aquestes decisions.
Clar, una mica més l'última paraula, aquí és més complicada, ja abarca més coses.
Sí,
no?
Sí, sí.
Però també, ser 20 anys alcalde de Sant Jaume, se diu molt ràpid, però són molts d'anys, són 5 legislatures, i que segur que d'una a l'altra n'has viscut de tots els colors, però a nivell personal com ho vas viure? T'esperaves cada any anar repetint? Com anaves vivint cada legislatura?
Bé, la veritat és que no, no? Vull dir, vaig començar al principi molt jove, amb molta il·lusió, 35 anys, bueno, una època bonica, en la que d'alguna manera, bueno, pues me vaig, jo en aquell moment estava en una empresa de construcció, sí que poquet a poquet vaig anar, pues això, no?, abocant-me al que era la gestió local i deixar d'estar tot el que més, i em vaig entregar al 100%, però, bueno, tampoc no va ser una, ni un objectiu ni res, no?, el tema d'anar mantenint,
no?,
una legislatura tras l'altra, no? Sí que és veritat que una vegada has passat la primera, no?, pues aquell cuquet de dir, bueno, a veure les coses, la gent com ho ha vist, a veure la ciutadania com ho veu, tens recolzament, no en tens, bueno, pues comences una mica la segona legislatura així, no? I evidentment, clar, content, no?, de veure, hòstia, la gent me continua
content,
recolzant,
sí.
Va bé, bueno, i després ja, pues això, te vas implicant, te vas liant, i potser tampoc sense, ja dic, ni pretendre-ho molt, ni fer grans esforços perquè sigui així, i, bueno, et vas deixar emportar una mica per la situació.
I recordes també com va ser els primers dies com a alcalde, o alguna cosa,
sí,
que visquessis que diguessis, això m'està passant perquè sóc l'alcalde?
Sí, bueno, de coses, evidentment, de que no ets conscient, potser no, en aquell moment, sí, d'on vens i el que estàs fent, i sí, este pensament de en algun moment sortir-te, recordo en aquells moments, no?, los temes potser més complicats, en l'època del pla hidrològic, les manifestacions, sí, pel tema de transversament, i clar, jo venia, pues, això, no?, d'un paper també important, no?, com a activista a la plataforma. I va haver el moment que vaig pensar, si potser és alguna coseta, ara t'ho has de mirar d'una altra manera, perquè claro, no, sí, això ja no és el mateix. No? I en aquell moment, doncs això, recordo quan se posava la primera pedra del pla hidrològic del trasbassament, no?, a València, ens vam anar a manifestar, i en aquell moment ja era alcalde, feia molt poquets dies, i bueno, pues això, recordo la policia en aquell moment allí evitant que passéssim, així una miqueta apretant en la porra, sense dir en cap moment qui era, clar, ni volgué buscar més polèmica de la que calia, però bueno, aquelles situacions que notaves que la cosa era diferent, no?
I al final, després també de 20 anys, te sents una mica l'Ajuntament com casa teua, no?
Bueno, la veritat és que el que notes, no? I per una part és veritat també que també vull, no sé, pues manifestar el meu agraïment, no? Perquè, bueno, acabar de ser alcalde, havent guanyat les eleccions, també és important, no? Perquè no és el mateix, trobo que aquell sentiment de dir, bueno, la gent t'ha recolzat, no t'ha recolzat, no entrarem després, perquè la política és així i és legítim, no?, el tema de pactes i coalicions i aquestes coses, però ja dic, acabar en havent guanyat les eleccions, bueno, és satisfactori. Més que casa teua és la gestió del temps, no? Estàs acostumbrat a que els dies són molt llargs, a un ajuntament menut, en moltes necessitats, en pocs tècnics, en poc personal, allí alcalde, regidors, tothom té que fer de tot, i bueno, per això, uns dies que no s'acaben mai, i quan de repent, per això, no? Ja no ets, ja no ets alcalde, té sobre temps per tots els caps i cantons, no? El primer que notes és això, que te falta activitat, te falta responsabilitat, a veure, per això, no?, com ampliem una mica aquest temps. Per això també, per una altra part, sent diputat a la Diputació, pues, també em va anar molt bé per a poder, per això, no?, dedicar-me de ple a la Diputació durant també molt de temps, fins que, bueno, va arribar el tema de la delegació del govern.
I recordes el sentiment al moment de... Igual que recordes quan vas entrar com a alcalde, quan el dia que vas sortir per l'Ajuntament dient ja està, ja no sóc l'alcalde, recordes també com va ser aquell dia?
Bueno, sí, d'alguna manera no ens hem d'enganyar, tampoc, no? Pues una mica trist, no?, tot i que tens temps de fer-te la idea, no?, des de quan són les eleccions i es produeixen pactes i coses d'aquestes, fins que es fa el ple de Constitució, pues no te vas fent la idea i ho vas assumint, però bueno, d'alguna manera pues no deixa de ser pues un record estrany, pues això, no?, després de tants anys, d'haver fet tot el que ha estat a les teues mans, i bueno, sí, una mica pues, deixar unes, bueno, pues una cosa que t'estirava molt, que t'ha marcat una part molt important de la teua vida, i notes molt, sí, sí.
I ara, mira, la setmana passada parlava en Txell Roger, que també en el seu partit van estar aquí Tortosa al capdavant durant 16 anys, i me dia que, bueno, que ara des de l'oposició, pues, que veuen Tortosa d'una altra manera, però que ella estan fent una oposició forta perquè ella vol tornar a ser alcaldessa de Tortosa. Tu te planteges tornar a l'alcaldia de Sant Jaume o és una etapa que ja està acabada?
No m'ho he plantejat, no ho sé. Sí que t'haig de dir que, bueno, jo... I ara si parlem concretament de Tortosa, i si ho comparem en Sant Jaume, no?, perquè podria ser algo semblant, vull dir, sí. Txell va deixar de ser alcaldessa, alguna vegada n'hem estat parlant. Clar, jo tampoc el que no he volgut, no m'agrada el model d'oposició o de tanta confrontació entre govern i oposició en un ajuntament, no? Sí que és veritat que potser la diferència entre lo gran que és Tortosa, no?, Tortosa, que és una ciutat, i un poble com és Sant Jaume, evidentment que és molt diferent, però no sé, jo sempre penso que per a la ciutadania la relació entre govern i oposició té que ser una altra, no? Per tant, no hem volgut concretament a Sant Jaume, pues això. Tot i que penso que hi ha motius, no ens sentim ben tractats, nosaltres vam ser molt respectuosos sempre en tothom, no tenim informació, hi ha molt poca transparència, se mos ninguneja molt, ja dic, una decepció important en quant a respecte, però clar, d'aquí a que hi hagi una confrontació molt gran als plens i això, penso que tampoc no és el més adequat.
Però tu ara, sent delegat del govern, també tens l'acte de regidor de l'Ajuntament, o sigui, també ets regidor de l'Ajuntament de Sant Jaume, no? O sigui, les dues coses ara.
Sí, sí, sí. Vale. Jo d'alguna manera, perquè, bueno, el que és càrrecs d'administració local és compatible amb el càrrec de delegat del govern, sí. Va arribar un moment, al principi, quan vaig assumir lo de la delegació, que era regidor a l'Ajuntament de Sant Jaume, diputat de la Diputació i delegat del govern.
Aquestes coses. Ara diputat ja no.
Diputat ja no, perquè, clar, és el que diem abans, no? D'això de tindre responsabilitats d'alcalde, me va molt bé la Diputació per a dedicar-me de ple i treballar en les entitats de Terres de l'Ebre i en ajuntaments i això, no? El que es fa a la Diputació, treballar i millorar les coses, sobretot de cara als ajuntaments, sí. Però, clar, en el moment que assumixo lo de la delegació, tinc la sensació de que no em sento útil la Diputació perquè no puc dedicar temps, només puc anar pràcticament a les juntes de govern i als plens, i no puc, clar, jo el que et deia, no me vaig dedicar pràcticament de ple a la Diputació.
I ara, sent lo delegat del govern, com és també arribar als puestos sabent que ets la representació del govern de la Generalitat? Tu ho creus, tu, això, que ets el delegat del govern?
No, la veritat és que em costa. Em costa, no, sí, jo sempre penso que no en soc prou conscient, no? Vull dir, jo, sí, per a resumir-ho, no? I potser perquè tothom que m'ho escolta ho entengui millor, no? Jo, per això, pensava que era l'alcalde, el representant, el que treballava per a 3.500 habitants, i ara penso que sóc l'alcalde de 185.000 habitants, no? Una mica el representant, el que intenta ajudar a 52 alcaldes i 5 presidents de MDs, i això, i al voltant de 180.000 habitants, no? No en soc prou conscient. Sí que és veritat que estic molt... Me sento content i satisfet quan vaig a actes, on hi ha gent i aquestes coses, que jo he sigut una persona sempre, potser és això, no?, el ser de poble i tal, que m'agrada molt saludar, parlo amb tothom i tot això. I ara veig moltes cares que me miren perquè em coneixen, no? I resulta que jo no els conec. I jo els saludo com si m'ho coneixen tota la vida i penso, aquesta gent me coneixen perquè sóc delegat del govern i em deuen conèixer la majoria de vegades per la tele i aquestes coses. No? Claro. Però clar, pues això, m'agrada que la gent me salude i jo saludar-los i ho noto en la cara. I llavors en aquells moments, quan me passa això, és quan penso, clar, això és perquè sóc lo delegat del govern.
Perquè sóc lo delegat. I has descobert coses o has anat a algun puesto que no havies estat mai, ara sent delegat?
Sí, he descobert per això, inclús algun poble petit de Terres de l'Ebre que no havia estat mai, algun lloc així una mica especial o singular, no tots encara, algun.
Encara
me'n queda algun, sí. Que la veritat és que estic anant, vull conèixer-los tots, clar, i sí, algun que crida l'atenció.
I t'esperaves quan vas començar en política ser el delegat del govern?
No, que va. No.
Perquè com vas començar tu en política?
En política vaig començar, la veritat és que, bueno, potser me van vindre a buscar, me vaig implicar una miqueta a nivell local en lo Partit dels Socialistes, però clar, és el que jo a vegades comento, no, als companys. Ara valorem alguna vegada, analitzem, no, el treball que fem a l'Ajuntament, des de l'oposició, ho fem bé, no ho fem bé. Jo sempre dic, és que jo d'estar a l'oposició no sé, que no he estat mai. Clar, el tema és que jo vaig entrar directe d'alcalde, jo no havia sigut mai regidor. Sí que és veritat, per això et diria una mica els inicis, no? Sí. Això va ser l'any 2003, quatre anys abans. Jo ja vaig participar una mica en l'elaboració de la candidatura, en l'elaboració del programa, no recordo si anava en el lloc 11, 10 o 11 de la llista, vull dir, vaig participar una mica en tot el que, i això és el que me va moure una mica, no?, en tot el que feia falta al poble i en el disseny d'este programa. Sí que és veritat que després, a nivell també de col·laboració i voluntariat, vaig estar en el patronat de turisme, en el patronat de festes, però clar, vull dir, vaig passar això, no?, d'anar de número 10 o número 11, doncs anar de cap de llista i ser alcalde, no?, una mica va ser així.
I a casa no hi havia tradició de trajectòria, sí. Però sí que hi havia, sí. Tradició, sí?
Sí, sí, sí. Jo, claro, suposo, jo sempre dic que ho vaig viure a casa. Mon pare va ser alcalde, el primer alcalde democràtic a Sant Jaume d'Enveja, l'any 79, i jo en aquella època tenia uns anys, me penso, i ja era un xiquet així xafarder i tot això, i m'agradava quan sentia converses del poble i el que feia falta i per què, i què mos passava i què no mos passava i cap a on hauríem de treballar. Vaig agafar una consciència molt alta, no?, de tot lo públic, això que ara jo sempre trobo que aquesta sensació que tenim, no?, que sembla que tot el que és públic no és de ningú, per tant no cal conservar-ho ni cal tractar-ho bé. Això a mi me va marcar molt en aquella, sí, en aquella època, perquè vaig agafar una consciència molt important, pues això, no?, de la importància que tenia tot el públic, tot el que era de tots, el que costava als pobles tindre segons quines coses, i per tant l'esforç que havíem de fer després per mantindre-ho i cuidar-ho i fer-ho anant i totes aquestes coses. I sempre penso que allò me va marcar molt, i sí, evidentment, bueno, pues moltes coses suposo que les vaig aprendre, no?, d'esta actitud que tenia mon pare. I recordo, això sí, també sempre ho comento perquè va ser així, quan me van vindre a buscar, clar, en aquell moment, quan van estar parlant, la llista i tal, i com deia, l'any 19, després va vindre... El 99, clar, perquè vaig entrar a l'alcalde el 2003. Sí. Clar. Bueno, per això anava cap atràs, no hi havia cap problema, però de cara al 2003, bueno, en la idea ja de que pogués ser regidor, i clar, en aquell moment, que ja vaig veure la cosa d'una altra manera, pensava que necessitava... per això, comentar-li-ho a mon pare, sí, i saber una mica la seva opinió i ell com ho veia, bueno, i tot això. I va ser molt curta el seu consell, el que em va dir. Li vaig dir, escolta, pare, és que m'han dit això, la possibilitat de ser regidor, tu què trobes? I sí, només me va contestar. Diu, si tens ganes realment de treballar pel poble i canviar el poble i fer coses, com més cap amunt de la llista aniràs, millor. Com més avant, millor. Diu, és l'únic que t'he de dir. I, bueno, i així va ser. I tant avant vaig anar, doncs que la vaig encapçalar.
Mira, 20 anys alcalde.
I així va ser, sí, sí.
I ara que et van nomenar delegat del govern, a casa com ho van viure? Perquè, claro, al final, 20 anys sent alcalde de Sant Jaume, cada dia al pie del cañón, diu, bueno, ara potser vindrà una miqueta més relajat la història. I de cop, delegat del govern. Com ho van viure a casa?
Bé, la veritat és que, bueno, a casa, saps què passa? A casa, diguéssim, a casa meua, no? La sí, meva dona i meus fills, clar, com ja estaven acostumbrats, que pràcticament no arribava a casa fins que ja quasi tots dormien, vull dir, això no ha vingut sent una novetat. Sí, ja més o menys, bueno, pues ja està, a nivell de responsabilitat i això sí, però el tema de dedicació i això, no. Sí que és veritat que mons pares, que, bueno, que ja són una mica més grans, ja no estan tan al tanto, no?, com quan, llavors sí, quan vaig començar d'alcalde, la veritat és que sí, i més havent sigut que havia sigut també mon pare i tot això, i m'ho seguien molt, m'acompanyaven molt, vull dir, estaven molt, molt pendents. Ara ja s'han fet grans i no és el mateix. Però sí que em fa gràcia, ma mare que em diu, fill meu, només te veig per la tele, només te veig per la tele. Això sí que em fa gràcia.
Em fa gràcia, mira, així et va bé, també.
Sí, me va seguir.
I ara anem a entrar una miqueta en matèria, perquè... Jo trobo que, tot i ser la representació del govern aquí al territori, com diem, popularment tu parles del delegat del govern i moltes vegades és una figura una mica desconeguda. Explica'm-nos quines són les teues funcions principals. Què és el que fas com a delegat del govern?
Bé...
Com t'ho resumir jo ara?
Sí, clar. No? Bueno, sí. Una cosa és el que sí, faig, el que voldria fer... Sí. I quins voldria que fossin els resultats, vale? En principi, començo les meves responsabilitats com a delegat del govern de la mateixa manera que les vaig començar quan vaig ser president del Consell Comarcal. Pensava que tenia l'obligació de visitar a tots els alcaldes, de conèixer les seues problemàtiques i preocupacions, perquè això m'anava molt bé, perquè, bueno, coneixeria a nivell individual, no?, de cada poble quines mancances o necessitats tenia, però és que, a més, aquelles que s'anaven repetint me donaven a entendre també quines eren les necessitats més comuns a nivell de territori. Vull dir, clar, cada poble té la seva manera de funcionar, les seues necessitats, la seva idiosincràsia, però evidentment hi havia una sèrie de coses que es repetien. Mm. Vol dir que allò me va donar pistes, diguéssim, para que potser era el primer que havíem d'atacar, el primer que s'havia de treballar, el que potser també seria més difícil d'arreglar, no ho sé, vull dir, una mica tot això, no? I això és el que així vaig començar, perquè, ja dic, a més, penso que coincidia plenament, tal com ho veia jo, en la voluntat del govern a nivell de Generalitat, d'este treball, perquè al final, si volem canviar les coses, si volem millorar la qualitat de vida de la ciutadania, si volem a nivell socioeconòmic créixer i tindre el que necessitem, ho hem de fer entre tots. Això normalment no ho sol fer una administració tot sola o un govern tot sol, per tant, hi haurà una molt bona relació i un treball conjunt entre, per això, entre ajuntaments, govern, la ciutadania en els ajuntaments, per tant, té que ser així, no? Llavors, això, ja dic, me va anar molt bé esta primera ronda de reunions.
T'has pogut reunir en tots els ajuntaments?
Sí, també vam poder parlar, ho hem anat parlant i encara ho fem, en el sector socioeconòmic, en entitats, en empreses,
en tot.
Hem anat parlant en sindicats, vull dir, no sé, moltes reunions en tothom per intentar intentar, pues això, no? Ajudar aquesta escolta activa que diem moltes vegades, conèixer on estan els problemes, les necessitats de cada un, per a poder-los anar solucionant. I això és una miqueta el que hem fet, no? I després, el que anem fent. I evidentment, el mateix, més o menys, pues això, no? En aquells problemes hi ha una mica més de territori, una mica més complicats, que van sortint problemes, que ara resulta que hem de parar unes obres, que veuré quan les reprenem i com. Evidentment, tot això, a més, que, bueno, que ja es pot ser un altre nivell de problemàtica, no? Que això tampoc no ho arregles en una reunió a Barcelona. Però, evidentment, que has d'estar damunt i s'ha de treballar i no has de parar. Sí, sí.
I també teniu comunicació constant en el govern de la Generalitat?
Sí.
Aneu trobant setmanalment, mensualment?
A veure, ens anem trobant setmanalment tots els delegats del govern en representants del govern, en consellers, per dir-ho així, no?
Sí.
Però també és cert, llavors això ve a ser setmanalment, no? Llavors, mensualment, doncs tenim en reunió d'alguna manera pràcticament en tot el govern de la Generalitat. I el que sí que és cert, i això és una de les coses que jo tampoc no sé si sempre ha sigut així, si era, si no era, però que tens a tots els consellers de govern al teu abast, me refereixo al teu abast a nivell telefònic, truques als consellers, pots parlar directament quan hi ha una urgència, quan hi ha un problema, i has trobat això, no? Aquesta predisposició, aquestes ganes de qualsevol hora contestar el telèfon, de fer trucades directament a alcaldes, directament consellers o conselleres, inclús el president, quan ha sigut necessari. Vull dir que d'alguna manera esta complicitat, aquestes ganes de treballar, aquesta predisposició, sí, la vas trobant en els consellers i conselleres, i això és important.
I a nivell de legislatura, tens algun objectiu que t'agradaria que veigués la llum sí o sí?
Sí.
Sí?
Sí.
Quins?
A veure, n'hi ha molts o alguns de minuts, però n'hi ha altres que bueno, que per lo menos l'impuls que se li està donant o el treball que s'està fent és per això, no? Perquè, bueno, i alguns pot ser materialitzar-se del tot no, però deixar-ho clar, sí. Evidentment, el tema del nou hospital de Terres de l'Ebre, m'agradaria que estigués ja tancat i encaminat i en marxa, les obres en marxa. El tema dels estudis
universitaris
de medicina,
no?
I el tema també de la protecció del Delta. La protecció del Delta també és bàsic que hi hagués... Bueno, i al final sempre dic que potser el problema és això, no? Que ens trobem en una estratègia Delta de la Generalitat, en un pla Delta de la taula de consens i en un plan de protecció que s'està redactant. Jo crec que han de ser capaços de trobar-nos tots en un pla únic, d'unificar esforços, que és el que estem intentant fer des de la Generalitat, i ja que quedi tot definit i ja que no serà tampoc un treball d'acabar en un any, en dos, però poder-ho començar i poder de la tranquil·litat d'això, no? Que el Delta s'està protegint i s'està treballant, no? I, bueno, d'alguna manera, estos serien, ja dic, els projectes grans, que, bueno, que en deixar-los potser encaminats i això ja seria suficient.
I ara anem acabant, quasi ja. Jo vull que m'expliques com desconnectes de la feina quan no fas de delegat, perquè jo sempre que et trobo sempre estàs fent de delegat, però... Canviem la pregunta. Sí que tens temps de desconnectar de la feina entre el regidor, de ser delegat i tot? Sí que tens temps de desconnectar?
Sí.
Sí? I què t'agrada fer?
A veure, la veritat és que, claro, cada un, per dir-ho així, desconnectem d'una manera, sí, no? El que et deia abans, estos anys de dedicació d'alcalde pesen molt i et donen, bueno, t'acostumbres a treballar d'una manera, i sí que és veritat que m'ha costat molt aprendre a desconnectar. Abans parlàvem dels records quan era alcalde, vull dir, un de dolent, per exemple, del principi, sobretot d'alcalde era, me va costar poder suportar, per dir-ho així, totes les peticions de tots els ciutadans que venien a l'Ajuntament en un dia i arribar a casa amb bon humor me va costar, i que allò no m'afectés a la vida familiar, perquè no sé, m'enfadava, me canviava el caràcter, i m'ha costat una miqueta aprendre això, no? A desconnectar i aquests problemes.
I
molt bé. I això m'ha costat molts anys. Sí que és veritat que m'ha tocat acostumbrar a desconnectar poques hores, però bueno, però ho aconseguí jo i ho faig. I a nivell de... Bueno, passa que jo sempre, aquests dies ho parlàvem en un amic, una mica el que més t'agrada, el que més saps fer, i dic, bueno, jo sempre he pensat que he sigut, com se diu això, aprendí de todo y maestro de nada. Pues bueno, m'agrada fer de pagès quan estic porto terra que la treballo en caps de setmana. Cada vegada veig que és més difícil, no sé si ho podré continuar o no. M'agrada la caça, m'agrada la pesca. Vull dir, d'alguna manera, pues això, pot ser una miqueta el que he viscut sempre en este delta nostre i la manera que m'he aficionat a fer les coses que sempre hem fet per aquí, pues tot això m'agrada molt i ho continuo fent quan puc, no?
Quan mos deixa la política.
I la representació, perquè al final jo el tema de l'elecció del govern sí que evidentment la seva càrrega política com tot, però sobretot el que m'agrada molt és això, no? Representar el govern quan m'inviten a algun acte, vull dir, penso que tinc una obligació d'anar allí on pugui, vull dir, si l'agenda m'ho permet intento anar, per això, no? Perquè me faig una mica la idea de que, bueno, per això represento al govern i quan m'inviten és perquè volen que vagi i intento, per això, anar a tot el que puc. Molt bé. I això em fa que a vegades tingui poc temps, però bueno, la veritat és que contenti bé.
Però ho disfrutes també una mica.
Sí, i tant. Sí, sí.
I ara sí, acabem. Estem a Imagina Ràdio, que és la ràdio musical de les Terres de l'Ebre. Així que te demanaré, per acabar l'entrevista, que em digues una cançó. Pots pensar-ho.
No, ho penso molt, perquè és allò que... Cançons o música que et porta records, que et distraus. Sempre m'agradava molt quan escoltava Camins, de
Sopa de Cabra.
Molt bé, doncs aquesta sempre...
Perfecte.
Em porta records i m'agrada.
I la dediquem a algú?
A tota la gent de Terres de l'Ebre.
Perfecte. Moltes gràcies, delegat, per vindre aquí als estudis i per obrir-te tant. I abans de despedir-nos, deixeu-me fer una reflexió sobre el programa d'avui. I és que és important recordar que la passió, la implicació i les ganes són essencials per fer créixer les Terres de l'Ebre i estimar el que fas i on ho fas és el motor per tirar endavant projectes i fer créixer el territori. Ara sí, tanquem micros i despedim esta setmana en Sopa de Cabra. Que tinguésseu molt bon divendres i molt bon cap de setmana.
Gràcies a tu.
Les coses clares amb Laura Porta.
Camins que hem de fer sols, camins vora les estrelles, camins ara no hi són, van deixar
Imagina Ràdio. Són les 10. Les notícies del dia amb Laura Porta i Montse Ferrando.